Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 22 de març. La Cala acollirà diumenge una cursa solidària organitzada des del projecte From Reus to Hellas en suport als refugiats. Els diners de les inscripcions aniran íntegrament destinats a que estudiants de salvament i socorrisme viatgin a l'illa grega de Lesbos per fer tasques humanitàries.
El grup Alfego obrirà la setmana vinent a Barcelona el seu primer espai gastronòmic de degustació. En l'establiment, situat a la cruïlla de l'Avinguda Diagonal amb el carrer Muntaner, s'oferiran propostes elaborades amb tonyina roja pels principals xefs del país.
Els alcaldes i els transportistes afectats per l'N340 ratifiquen la gratuïtat de l'AP7 com a objectiu comú. La solució gironina plantejada per la Generalitat a Madrid continua sense convèncer les institucions i entitats del territori.
L'Estat compensarà Abertis amb prop de 1.500 milions d'euros pel poc trànsit a la AP7. Una sentència reconeix que la concessionària de l'autopista té dret a cobrar una compensació per la caiguda del trànsit arran la crisi, segons figura en un conveni.
I demanen presó per als membres del darrer Consell d'Administració de Caixa Tarragona. La Fiscalia demana l'obertura a judici a Matías Vives, Gabriel Ferrater, Francesc Xavier Farriol i d'altres. Aquests són els titulars d'avui dimecres 22 de març a les notícies de la Cala Ràdio. Estudiants del Grau Superior de Salvament i Socorrisme de l'Institut Jaume I de Salou han organitzat aquest pròxim diumenge una cursa solidària per recaptar fons pel projecte From Reus to Hellas, que té per objectiu aconseguir fons per traslladar-se a l'illa de Lesbos i realitzar tasques de salvament als refugiats, alhora que ensenyar-los els coneixements mínims per poder sobreviure dins l'aigua. Impulsat pels estudiants de Salvament i Socorrisme i amb la col·laboració de la Jove Cambra Internacional de Reus, aquest projecte ja compta amb 2 anys de trajectòria. L'any passat es va realitzar el primer viatge a l'illa grega amb l'intenció d'ajudar i rescatar les pasteres o embarcacions precàries que arribaven a la costa. Ara volen tornar-hi entre el 27 d'abril i el 12 de maig. Per cobrir els costos, que poden arribar pràcticament als 20.000 euros, els estudiants estan organitzant diverses activitats arreu del país. Tornejos de futbol, concerts musicals o barbacoes solidàries són algunes de les accions que ja han impulsat. Ara s'hi sumarà l'Ametlla de Mar amb aquesta cursa i pròximament també hi haurà 12 hores de natació a Reus.
La cursa tindrà lloc a les 11 del matí amb sortida i arribada a l'esplanada del Mercat Municipal. El recorregut serà de 5 quilòmetres vorejant el passeig marítim i la costa de la població. En aquesta iniciativa hi participa el calero Marc Doval, un dels integrants del projecte solidari que va pensar que organitzar una cursa solidària al municipi podria tindre molt d'èxit.
Com tots els integrants del grup muntem algun tipus d'esdeveniment, a mi se'm va ocorrir la idea de dur a terme una cursa solidària aquí a l'Ametlla i vaig dir, hosti, pues, jo crec que la iniciativa seria molt bona, crec que tindria una molt bona acceptació, que la gent li agradaria poder disfrutar de la cursa solidària de l'Ametlla de Mar i bueno, vaig dir, pues, la tiraré endavant, vaig proposar-la a l'Ajuntament, me van llançar endavant, vaig estar seguint i mira, aquest diumenge tenim la cita superimportant, perquè realment... Certament la iniciativa del projecte surt perquè vam veure una foto d'un nen mort a les costes de Grècia, no? Vam dir, o sigui, nosaltres com a socorristes més que titulats estarem aquí i aquells estaran allí morint. Realment nosaltres no podem permetre això, nosaltres tenim que intentar ajudar on volguéssim. Nosaltres portem l'eslògan de Peace is Possible, intentem ajudar més enllà, no? O sigui, sempre intentem anar més enllà i ajudar allà on poguéssim.
La cursa té un preu simbòlic de 10 euros i aniran destinats íntegrament cap al projecte. Simultàniament a la cursa, aquells que prefereixin esperar els corredors podran gaudir d'un vermut amb bona música. Els interessats en participar en la cursa poden fer la preinscripció enviant un missatge al Facebook de From Reus to Hellas o bé fer directament la inscripció el mateix diumenge a partir de les 9 del matí.
I seguim amb bones notícies en l'àmbit empresarial. El grup Balfegó de l'Ametlla de Mar inaugurarà el pròxim dimecres 29 de març la primera Tunateca Espai Gastronòmic a Barcelona. L'empresa preveu obrir-ne diverses a les ciutats dels països on actualment comercialitza la seva tonyina roja. La Tunateca és un concepte gastronòmic diferent i pioner on els principals xefs del país podran donar a conèixer les propostes que ofereixen als seus restaurants amb aquest peix, mostrant diferents tècniques i preparacions. També es difondrà entre els clients l'activitat de pesca sostenible i el consum responsable d'aquesta espècie.
Des de Balfegó defineixen l'espai com un showroom allunyat del clàssic concepte de restaurant, ja que no hi haurà horaris per menjar. La carta conté més de 30 plats que renovaran periòdicament i compten amb l'assessorament gastronòmic de Hideki Matuisha i xef del Koi Shunka i Marc Miró, xef del restaurant La Llotja. El local està situat a la cruïlla de l'Avinguda Diagonal i el carrer Muntaner. Desenvoluparà una extensa agenda d'esdeveniments amb cursos de cuina, tastos o demostracions de ronquets de tonyina al tall de la peça, considerat tot un art al Japó. El copresident del grup, Pere Vicent Balfegó, explica que la Tonateca divulgarà la tonyina roja calera.
És un projecte que ja fa segurament més de 2 anys, no? Potser 3 anys que va arrencar. El nostre propòsit és donar a conèixer el món de la tonyina i la marca Balfegó a tot el món, no? Sí que és veritat que doncs el lloc doncs on podíem començar doncs era aquí a Barcelona per proximitat i per fer país, perquè doncs és una idea molt novedosa, és un espai gastronòmic, a través de la gastronomia coneixerem totes les parts de la tonyina, podrem fer tallers de tall, tallers de cuina, sempre amb l'eix vertebrador que serà la tonyina roja de l'Ametlla de Mar.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem cap a l'N340. Aquest dimarts es van reunir a Tarragona els alcaldes i representants institucionals de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès, amb la Federació d'Empresaris d'Autotransport de Tarragona, la FEAT, per consensuar i intentar projectar un perfil unitari de reivindicació sobre la gratuïtat de l'AP7. La reunió, qualificada com a informal i convocada per la patronal dels transportistes, ha finalitzat amb la conclusió de ratificar el consens al voltant de la demanda de gratuïtat de l'AP7 en els trams paral·lels a l'N340 que no disposin d'una alternativa fluida, segura i gratuïta.
La trobada tenia com a objectiu permetre a tots els actors institucionals del territori posicionar-se de forma clara i inequívoca després que transcedís la proposta de la Generalitat que fa uns dies va traslladar a Madrid. Aquesta proposava desviar obligatòriament i amb bonificacions el trànsit pesant de la N340, així com fer gratuïts per als residents els trams d'autopista Ebrenc i Penedesenc. Aquesta solució, ja aplicada a Girona per descongestionar la N2, continua sense convèncer el territori. El president de la patronal tarragonina, Josep Lluís Aymat, apunta de fet que les condicions que van possibilitar la seva aplicació a les comarques gironines són força diferents a les mancances actuals que hauria de solucionar tant al Camp de Tarragona, al Penedès com a les Terres de l'Ebre.
Jo crec que sí que existeix i que és bastant comuna. Els alcaldes que han assistit a la trobada, tots n'han abogat per aquesta solució. Des del punt de vista de les entitats socials i econòmiques, és una posició absolutament dominant el fet d'utilitzar l'autopista gratuïtament mentre no tinguem realment aquesta alternativa, digués a ser, o qualsevol alternativa de pas fluid i segur que estem demanant, i també des del punt de vista del sector del transport, no? Sector del transport, socials i econòmics, les associacions de veïns, els alcaldes, el poder local, totes van en el mateix camí, d'aprofitar l'autopista en tant en quant realment no es fa la inversió que s'ha de fer i es construeix o ha de fer, o es construeix allò, aquelles alternatives de pas que es permetin realment poder circular d'una forma normal en les alçades de temps que ens trobem. És a dir, no demanem més que poder circular d'una manera segura i una mica fluida.
El portaveu del moviment veïnal per una P7 gratuïta, Llorenç Navarro, ha recordat que Abertis ha guanyat al jutjat un contenciós pel qual circuli o no la gent per l'autopista cobraran igual.
Nosaltres estem contents que tots els actors anéssim a una. El que nosaltres sempre diem que realment els que paguem la barrera quan s'aixeca, les persones que circulem per la 340, totes aquestes persones, tot això no se ho creuen. Totes aquestes persones estem convençuts de que a l'hora de la veritat la Generalitat continuarà demanant i exigint el que sempre ha volgut, la bonificació dels camions. I recordar-los a tots que en dia d'avui ha guanyat una sentència a Abertis conforme vaigui o no vaigui la gent per la seva autopista, que és nostra, però l'administren ells, vaigues o no vaigues, ells cobren igual. Si han de cobrar igual, que aixequen les barreres d'una vegada i que poguéssim circular tranquil·lament tots, perquè ja n'hi ha prou.
D'entrada, els alcaldes assistents de diferents colors polítics han mantingut també com a pròpia la reivindicació de la gratuïtat de l'AP7 mentre no existeixi una solució o una proposta alternativa. Segons Jordi Gazzani, alcalde de l'Ametlla de Mar, valora la reunió com a molt positiva i com una forma d'unificar criteris i trobar solucions.
L'estat espanyol doncs, fa aquestes coses, no? com sentim doncs, que part del projecte del corredor mediterrani doncs, també no s'aplica a lo que és la costa del Mediterrani i també doncs, no, bé, és un fet que passa massa sovint, també com podem veure doncs, les grans inversions sobretot pel rescat de les autopistes de Madrid, com hem vist estos dies, que ha sigut notícia. Jo crec que de la reunió amb la Federació de Transportistes i Alcaldes va ser molt positiva, una mica també per refermar doncs, aquelles posicions dels alcaldes i dels transportistes que continuem tenint el mateix problema doncs, que des de fa temps ja i el que demanem també doncs, és unificar criteris i cercar aquestes solucions. No? La més ràpida i la més econòmica és l'aixecament de barreres de l'autopista AP7 actual. I sí que està clar és que a les Terres de l'Ebre volem tindre els mateixos drets que tenen la resta de veïns del nostre país. I això passa doncs, perquè avui en dia, mentre en aquests trams on no hi ha autovia, on no hi ha un desdoblament de la Nacional 340, doncs, que almenys doncs, tinguéssim les mateixes possibilitats que això doncs, passa per aixecament de barreres.
I en feia menció Llorenç Navarro, l'Estat haurà de pagar prop de 1.500 milions d'euros a la concessionària de l'autopista Abertis per compensar-la per la caiguda del tràfic durant la crisi en l'autopista de peatge AP7. Així es desprèn de la sentència favorable a Abertis dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid.
Els jutges donen la raó a l'empresa en el contenciós que manté des de 2015 amb el Ministeri de Foment. A la sentència a la qual ha tingut accés el diari El Mundo, el tribunal estableix que en el conveni signat pel govern socialista de l'època amb Macesa, filial d'Abertis, el 2006, l'Estat assumia els riscos de mercat derivats de la concessió. Si queia el trànsit, Abertis tenia dret incondicional de cobrament, al no complir-se les expectatives previstes al contracte de concessió. La ministra de Foment, al moment de la signatura, era Magdalena Álvarez i el tram que refereix és el comprès entre Tarragona i la Jonquera. En arribar a la crisi econòmica, l'ús de l'AP7 va batre totes les expectatives a la baixa i s'ha acumulat el deute de 1.494 milions que l'Estat haurà d'abonar al final de la concessió el 2021, encara que el Ministeri de Foment té encara dret a recórrer. De moment, les accions a borsa d'Abertis han pujat prop d'un 3% sobresortint a l'IBEX 35. En el cas que finalment totes les instàncies judicials els donin la raó a Abertis, la companyia acabarà cobrant uns 2.220 milions, en donat que a la compensació per a la caiguda de tràfic cal afegir-hi l'import de les obres realitzades en la via, que el Ministeri no discuteix en aquest cas.
I la Fiscalia també demana l'obertura de judici oral contra els membres del darrer Consell d'Administració de Caixa Tarragona l'any 2010. Matías Vives, Gabriel Ferrater, Francesc Xavier Farriol, Miquel Àngel López Mallol, Josep Isern, Jaume Antic, Joan Carles Boronat, Manel Fuster i Josep Maria Vallès són alguns dels tarragonins pels quals la Fiscalia hauria demanat penes de presó. A més del que la Fiscalia demana pels dos responsables del Consell d'Administració de Catalunya Caixa, Narcís Serra i Adolf Todó, per haver votat a favor de pujar el sou de càrrecs directius durant la crisi econòmica i quan l'entitat va haver de ser rescatada pel fons de reestructuració ordenada bancària, el cas ha esquitxat un bon grapat de tarragonins.
El Ministeri Públic sol·licita l'obertura de judici oral a un total de 41 persones que van formar part de consells d'administració de la Caixa per administració deslleial. La Fiscalia demana 4 anys de presó per a 17 dels acusats, entre els quals Serra i Todó, a qui atribueix 2 delictes d'administració deslleial i 2 anys per als altres 24, als quals només atribueix un dels 2 delictes. A més, reclama que els acusats paguin al fons de reestructuració ordenada bancària 2.568.000 euros més interessos en concepte de responsabilitat civil. Segons l'escrit de Fiscalia, Matías Vives hauria votat dos cops a favor de la pujada de sous d'Adolf Todó i de Jaume Massana. El Montblanquí està acusat d'un presumpte delicte d'administració deslleial i 2 anys de presó per cada cop que hi va votar. En total, s'enfronta a una pena de 4 anys de presó. La Fiscalia demana també 2 anys de presó per a Gabriel Ferreter, l'actual regidor d'Hisenda de Vilaseca, Francesc Xavier Farriol, exregidor del Partit Popular a Reus, Miquel Àngel López Mallol, entre d'altres. Els investigats consideren, però, que el procés serà llarg. Un d'ells, segons explica el diari Més en l'edició d'avui, diu sentir-se convençut que la causa s'arxivarà. El Ministeri Públic sosté que a Catalunya Caixa hi van haver retribucions i indemnitzacions desproporcionades i alienes a la seva situació real, tenint en compte, a més, que es van produir en un entorn de greu crisi. Així veu sorprenent que d'una banda se subscrivissin aquests contractes i que de l'altra demanés la injecció de diner públic per part del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària. El fiscal diu que hi va haver 2 acords del Consell d'Administració que van ser clarament il·legals. I entremig es va produir la fusió de Caixa de Catalunya amb Caixa de Tarragona i Caixa de Manresa el mes de maig del 2010 i 2 injeccions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària per valor de quasi 3.000 milions d'euros.
I anem ja tot seguit a conèixer quina previsió meteorològica ens depara per aquest dimecres amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, avui hem començat el dia amb temperatures lleugerament més baixes que les d'ahir, han baixat entre 2 i 3 graus i al llarg del matí el que s'espera és que domini el resol perquè hi haurà bastants núvols prims que deixaran el cel mig entranyinat, però a poc a la tarda anirà canviant la direcció del vent, entrarà un vent de component sud-est que el que aportarà és molta humitat i també serà llavors quan el cel tendirà a quedar tapat. Tot i això, al migdia encara la temperatura podrà pujar gràcies a aquest resol que tindrem durant el matí i tindrem temperatures màximes de 20 graus. S'espera que pugui caure algun ruixadet molt cap a la zona del prelitoral, però en principi els ruixats més importants han de quedar cap al nord del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Així és, temperatures més suaus que l'hora d'ahir, 16,1 a la Ametlla de Mar, 1,5 per sobre si parlem de la Deja Fugó, resol amb una humitat del 70% i vent que bufa de direcció sud-est.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
És tot en el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 22 de març a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins horaris dels serveis informatius, també per internet a lacalartv.cat i a les nostres xarxes socials ens poden seguir als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.